Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs primer dimecres de mes, avui doncs tornem a recuperar l'espai amb la gent del Parc del Garraf. Avui doncs ens toca parlar amb el director, amb el responsable, amb el cap de la Direcció Territorial Occidental dels parcs de la Diputació de Barcelona, que, entre d'altres, engloba els parcs del Garraf i de l'Olèrdola. Xavier Roget, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Amb Xavier Roget, doncs, sempre parlem d'aquelles coses que organitza el parc, que van, en alguns casos, van més enllà dels seus límits territorials, o també doncs, que tenen una implicació més enllà de la gestió del dia a dia, de la gestió de les pistes i dels incendis. Per cert, aquest any ja, diguem, hem tancat la temporada d'incendis, afortunadament sense, excepte un, diguem, un ensurt que hi va haver a la zona d'Olivella, fora d'això, doncs l'hem tornat a tancar, diguem, tocant fusta.
Sí, home, aquest any la veritat és que l'estiu va començar amb un any que portàvem amb moltes pluges, ha estat un any especialment humit, i allò que diguem nosaltres, entre nosaltres, pintava bé, tot i que sempre ens fa patir, perquè llavors pot ser que la vegetació creixi més del normal, i si a posteriori apareix un mes de finals de juliol, un mes d'agost molt sec, pot ser que aquesta quantitat de biomassa es torni un combustible llavors molt perillós. Per tant, això de pintar bé sempre ho dius amb la boca petita,
sí, cautela.
I amb molta cautela, esperant com arribarà aquell mes d'agost, no? La veritat és que finalment els resultats han estat relativament positius. Dic relativament perquè això sempre depèn de com ho viu cadascú, no? Com tu bé deies, va haver-hi l'incendi de final de temporada, perquè com aquell qui diu, quan ja no esperàvem, no ens temíem una situació com la que després es va produir, no, l'incendi d'Olivella. I també recordo un incendi a la zona de Castelldefels, més a l'inici de la temporada. Si exceptuem aquests, jo diria que dos més importants incidències, el resta de la campanya es va produir amb una relativa tranquil·litat. I home, doncs els resultats després numèricament són bons, sempre allò, el risc zero i la situació fantàstica, idíl·lica, de que no es produís absolutament, ja no cap incendi, sinó cap incidència, no? Que seria el més... Quan donem dades, surten allò les nombre d'hectàrees, etc, etc, però hi ha molta més feina, no? Que a vegades no aflora, no surt, no apareix.
Sí, com es diu en català, los conatos.
Sí, no? Allò, les incidències, la quantitat de vegades, d'intervencions en les que la gent s'ha d'acostar. Però, bueno, la veritat és que si féssim una comparativa amb el temps, miréssim molts anys enrere, veuríem com més enllà de l'enorme incidència que té el clima en això, vivim, com sempre hem comentat, en un espai mediterrani on el clima és com és, ara per ara, veurem si això del canvi climàtic es va conformant i hi ha modificacions en aquest sentit, però en la nostra escala humana no canvia tant de pressa. I per tant els estius sempre seran espais de risc respecte als incendis forestals, però sí que podem veure com el comportament de les persones ha anat millorant molt en aquest sentit, disminuint molt les situacions de risc. I això, doncs, allò, en fi, l'únic que podem fer nosaltres és, d'acord amb els bombers, amb els ajuntaments, amb les ADFs, intentar que aquest risc es tradueixi el menys possible finalment amb un incendi forestal, està clar.
De fet, quan va haver l'últim gran incendi, si no recordo malament, Xavier Roget encara era el director del parc.
Sí.
Ja fa un grapat d'anys.
Parles de fa molts anys, ens anem fent grans, company. Joan, gràcies per recordar-me, ets molt amable. Sí, això va ser l'any 94, i va ser un... No, perdona, va ser el 2004.
El 2004, quin va haver?
El 2004 no, però no va ser el Garraf, això va ser Sant Llorenç.
D'acord, sí, és veritat.
Tinc a la memòria ara també altres territoris i el 2004 va ser un greu incendi. Però l'any 94...
Sí, exacte, de la nostra zona l'últim gros va ser el 94.
D'aquí del Garraf, el 94, jo en aquella època era director del parc i va ser un incendi terrible, va cremar prop de 4.000 hectàrees, si no recordo malament, 4.300 hectàrees. Un incendi que va durar 3 o 4 dies i que es produïa en una època... al mes d'abril.
Sí, molt primerenca.
Molt primerenca, on els dispositius no estaven tan allargats en el temps com ho han estat més tard. I, en fi, vam patir moltíssim.
Anava a dir, hi ha explicació pel fet que, doncs, ara amb 16 anys no s'hagi tornat a reproduir un gran incendi? Perquè, diguem que les pautes de grans incendis eren, sembla, no sé si el 82 en va haver un, el 86, si no recordo malament, en va haver un altre, aproximadament, després el següent ja va ser el 94, i des del 94 sí que hi han hagut cremes i que han afectat a diverses hectàrees, però allò, un gran incendi, malgrat que s'han anat reproduint situacions de risc, no l'hem tingut. Hi ha una explicació, a part de la feina i a part de la bona sort, que diguem que han d'anar combinades, que ens ho permeti...
Sí, mira, amb aquestes coses normalment allò, apuntar-se al carro de l'èxit seria relativament fàcil, no? I dir, no, és que hem treballat molt bé i per això no s'han tornat a produir incendis. Home, jo diria que hem treballat el millor possible, nosaltres i absolutament tothom, que evidentment, com dèiem abans, els comportaments de les persones han anat canviant en aquest sentit. I jo recordo, doncs, a principis dels anys 90, quan encara veia sovint aquelles persones o aquells grups de persones que s'acostaven a la muntanya a fer la costellada directament, on les mesures per evitar aquest risc tan alt doncs no eren les que són avui dia. I això ho vivies a diari, ho vivies amb molta preocupació, però era un factor habitual que els guardes anessin desesperats intentant evitar aquestes situacions, no? Això ha canviat i això evidentment que és un factor coadjuvant, és un factor molt determinant. Home, és evident que sense apuntar-se al carro fàcil de l'èxit, perquè això no es pot dir, igual l'any que ve tenim un desastre i hauríem d'aquí dir, escolta, allò que vaig dir l'any passat ni parlar-ne. I per tant aquesta temença, aquesta angúnia, aquesta angoixa la tindrem sempre. Però home, la capacitat de detecció i d'intervenció ràpida, que és un factor determinant, si tu ets capaç d'intervenir en l'inici d'un incendi, això fa que aquest incendi s'acabi normalment. I parlarem d'un petit incendi, d'un incendi moderat, que lamentarem que s'hagin cremat una hectàrea o que s'hagi cremat mitja hectàrea, però allò s'haurà acabat allà. Si tu no ets capaç de fer aquesta primera intervenció ràpida i aquell incendi es desmadra, que normalment es produirà en una situació d'un vent molt fort, farà molt difícil que després allò, malgrat una quantitat de recursos gran, es pugui aturar aviat. I llavors ja veiem aquells incendis que duren un dia, que duren moltes hores, que comencen a cremar cents i cents d'hectàrees, i on les mesures per intentar tancar-lo, acabar-lo, controlar-lo, ja són greus, les conseqüències.
Quan se't fa gran és
molt,
molt
més difícil.
Aleshores,
la quantitat de quilocalories que hi ha allà ja no s'aturen.
La qüestió és parar-lo quan... encara no s'ha fet prou gran per descontrolar-se del tot.
És evident, i en això sí que s'ha millorat molt. Això sí que és un gran canvi, la quantitat de guaites, de vigilants que hi ha. Mireu, la mitjana de temps des de que es detecta un incendi fins que s'hi actua en la zona del Garraf està al voltant dels 10 minuts. 10 minuts des de que es visualitza una petita columna de fum fins que hi ha allà un mitjà per aturar-ho. Això és poquíssim temps, 10 minuts, estem parlant no una xarxa d'autopistes i de comunicacions ràpides, estem parlant d'un territori de pistes forestals i de distàncies. Doncs això, home, això vol dir que hi ha una pressió gran per intentar evitar-ho. No hi ha en el territori que coneixem del nostre entorn mediterrani efectius tan importants. I això representen pressupostos, això representen diners. No, és un esforç molt gran, però estem convençuts que aquest esforç molt gran té una traducció en que no es cremi el nostre paisatge, el nostre entorn, que si es cremés, la despesa que hauríem de fer o el que patiríem si no la poguéssim fer seria molt més gran, molt superior. Per tant, creiem que segueix valent la pena.
Bueno, doncs ja que parlem d'incendis, toquem fusta.
Toquem fusta.
Que això es continuï.
Sempre viurem amb aquesta angoixa, però sempre mirarem de fer el possible.
Doncs, com dèiem, Xavier Roget, diguem, s'encarrega de els temes aquells que no estan tant amb aquest dia a dia de la gestió del parc, i precisament un d'aquests que lliga el parc amb altres aspectes, com els aspectes del comerç, com els aspectes de... bé, alguns aspectes lúdics, tindrà lloc aquest cap de setmana a Vilanova.
Exactament. Sí, Joan, comentaves que m'encarrego d'aspectes més enllà del dia a dia. Hi ha la gestió dels parcs, i ara parlem del parc a taula, La gestió dels parcs, a vegades ho hem comentat, té tres grans potes. La pota de la... Això és com si fos una taula, perquè visualitzem la imatge, no? És com una taula que té tres potes, i amb tres potes s'aguanta, relativament. Amb quatre millor, però amb tres s'aguanta. Una d'aquestes potes és la conservació d'aquest patrimoni natural que disfrutem. I aquesta és condició sine qua non. La segona pota és l'ús públic i l'ús pedagògic d'aquest patrimoni. Evidentment, podríem intentar gestionar el millor possible per conservar aquest patrimoni tancant-lo amb clau i, per tant, no permetent l'ús públic dels ciutadans i ciutadanes d'aquest territori. Nosaltres entenem que això no és positiu. Entenem que l'ús regulat, raonat, coherent d'aquest patrimoni per tal de que pedagògicament sigui un bé que tothom pugui disfrutar i, per tant, incorporar en el seu bagatge, en la seva manera de viure, és positiu, perquè la pot exportar, llavors, en la seva vida quotidiana. I no entenent, doncs, que només un es comporta d'una determinada manera, un té una determinada relació amb el territori en aquells espais naturals protegits, sinó que aquesta relació amb el territori la pot incorporar en la seva vida quotidiana, visqui on visqui. Si viu a Sitges, també. I Sitges també lluita perquè els seus carrers estiguin nets, endreçats, etc, etc. Per posar un exemple, potser el primer que m'ha vingut al cap. La tercera pota és el desenvolupament econòmic, allò que en dèiem el desenvolupament econòmic sostenible. Sostenible per què? Perquè el model de desenvolupament econòmic, si és un model que el que fa és menjar-se el seu nucli, arriba un moment que s'acaba, que no té, que acaba amb si mateix, que no té un futur. I això potser ara no és qüestió de debatre-ho, però mira, estem vivint una situació actualment de crisi econòmica, potser en gran mesura basada en això. Apostem des dels parcs, primera perquè hi viu gent a dintre els parcs, de vegades poca, però hi viu gent a dintre els parcs. Primera pensant en aquestes persones, que volem que hi segueixin vivint a dintre del parc i el fagin vivible, però segona per intentar que el model de desenvolupament econòmic que el parc pugui oferir vagi més enllà de la frontera del propi parc, és a dir, sigui també un model exportable fora del parc. I en aquí apareix un programa fa alguns anys que es diu el Parc a Taula. El Parc a Taula és un projecte, és un programa que el que pretén és posar en valor, en el màxim valor possible, el producte enogastronòmic, el producte gastronòmic de la cultura de la cuina, de la cultura de l'alimentació, del menjar, de la salut, en definitiva, posar en valor que el fet de que el territori, l'espai natural protegit, és un espai on cultivar, promoure aquesta mena de cultivació, aquest tipus d'agricultura, no intensiva, sinó extensiva, que afavoreix i que promou la qualitat no solament del producte, sinó del procés de producció. Estem parlant de la producció ecològica, biològica. És un bé. És un bé cultural, és un patrimoni cultural. La nostra cultura mediterrània, la nostra dieta mediterrània, així ha estat reconeguda. Però també és un bé pel paisatge. Els nostres parcs naturals no són foresta contínua, no és un bosc continu. A dintre hi ha un mosaic d'espais de conreu, i això és positiu perquè crea una biodiversitat, crea una complexitat que el fa més ric, que el fa més fort, que el fa més resistent en fi, no em surt ara la paraula, per no utilitzar una paraula molt tècnica, en els atacs que pugui tindre aquest territori.
Anava a dir agressions, però sí, d'acord, és a dir...
Però més enllà, nosaltres, nostra cultura, tenim un gran intermediari, que és el restaurador, el restaurant, el cuiner. El cuiner ens fa arribar la màxima elaboració, la més rica elaboració d'aquest producte. El barreja. No solament estem posant en valor el vi, o la farina, el gra, o l'oli, estem posant en valor també la barreja d'aquests elements com un patrimoni cultural. Per tant, l'objectiu fonamental d'aquest projecte era juntar, unir, posar junts en un espai aquests actors. Per un costat el pagès, per un altre costat l'elaborador, per un altre costat el cuiner, per tal de que ens poguessin oferir als ciutadans i ciutadanes el millor d'aquell territori. El primer que vàrem descobrir és que alguns d'aquests actors, entre ells, no es coneixien, tot i estar en un mateix territori parc, en aquest cas. Això ha anat creixent, s'ha anat desenvolupant, i hem aconseguit una segona cosa, i és que no solament es coneixin alguns, la majoria, tots els actors de cada un d'aquests territoris parc, sinó que es coneixin actors, pagesos, productors, elaboradors, cuiners, entre els diferents parcs. I per tant, ja podem començar a promoure uns determinats mercats d'aquest producte i d'aquesta elaboració d'aquest producte. Això és el mercat del Parc a Taula.
Anava a dir, fins a quin punt aquesta iniciativa té incidència sobre la... i no sé com definir-ho, com sobre la xarxa econòmica del territori. És a dir, estem parlant d'un territori molt gran, que té Sitges, que té molts restaurants, que té Vilanova, que té doncs, un mercat important, que té moltes, en el cas concret del Garraf, i entenem que en d'altres parts doncs, hi ha situacions molt similars. Estem parlant de petits productors, d'elaboradors de mides raonablement petites. Fins a quin punt... doncs aquesta xarxa que es crea a través d'iniciatives com la del Parc a Taula té una incidència econòmica en el territori?
Cada vegada més. En alguns territoris on s'han fet estudis en aquest sentit que preguntes, i s'han començat a definir paràmetres en lloc del producte interior brut, que és un paràmetre típic de les avaluacions macroeconòmiques, s'ha començat a parlar del producte interior de qualitat, on només s'estudia aquells indicadors econòmics que fomenten o que parteixen i fomenten de la qualitat, amb majúscules. I entre ells estaria, per exemple, el tipus de productor o el restaurador que en la seva filosofia està defensant això i no una altra cosa. I va creixent cada vegada més. Productes interiors de qualitat, estic ara recordant, per exemple, en estudis que s'han fet en països molt propers a nosaltres, Itàlia, amb els quals ja sabeu que tenim molta relació i que hem après algunes de les coses que ens fan tirar per aquests camins, que fa 10 anys estaven al voltant del 3-4% i estan començant ja avui dia a tenir valors del 15-16%. Això encara és poc? Sí, encara és poc. Però va augmentant cada vegada més. Cada vegada més amb un ciutadà, amb una ciutadana, amb un amic, amb una amiga, o a vegades xerrant, com estem fent tu, jo ara, Joan, ho comentes, dius, i et diuen allò, mira, jo potser m'estimo menjar menys vegades carn a la setmana, però el dia que la menjo la vull menjar bona. Cada vegada sents més aquell comentari de dir, ostres tu, aquell tomàquet, mira, aquell tomàquet del supermercat, que és dur, que té gust de cartaró i paper, i no té... Mira, no, quan aconsegueixo aquell pagès o aquella pagesa amb aquell tomàquet madur, boníssim, jo ho valoro, i ho tinc més clar. M'estimo més pagar una mica més per una cosa que sé que és molt bona i molt sana, que no menjar tres vegades una cosa que no té gust de res, que començo a qüestionar fins a quin punt això afecta la meva salut. Uh-huh. Quin tipus de carn, quin tipus de peix, quin tipus de verdura, quin tipus... Hi ha aquella llauna que vaig a buscar, ja començo a mirar allò de a veure si porta moltes es i molts conservants, i allò comença a fer poca gràcia. Això la gent cada vegada ho té més. És un procés pedagògic, és un procés de valor. I això nosaltres pensem que té molta incidència en la gestió del paisatge, en la gestió del territori. Uh-huh. A la mesura que la gent no hi donava tant valor a això durant un període de la nostra història contemporània, que semblava que era molt important produir molt a un baix cost. No? Quan més produïes, més podies baixar el preu, els marges de benefici, perquè es consumia molt, i per tant, diguéssim, el model econòmic anava per aquí.
No, Europa va basar la recuperació després de la Segona Guerra Mundial en la producció agrícola a baix cost per...
Això respon a unes circumstàncies històriques, no? On la gent el que necessitava era tenir proteïna barata i tirar endavant.
I precisament on hem anat? Ara mateix es tenen una situació de dificultats econòmiques en general. Produir de qualitat vol dir produir una mica més car.
Potser sí, o potser no. O potser vol dir fer les coses d'una determinada manera i no d'una altra. La producció industrial no té per què no ser de qualitat. Uh-huh. És evident que en l'entorn en què nosaltres ens movem, en els parcs, el productor que està associat amb aquest projecte és el petit productor. Estem parlant de productors artesans, estem parlant d'empreses artesanes, siguin, encara que siguin de restauració, ja n'hi ha d'alt prestigi, però segueixen siguent empreses familiars. Per tant, estem parlant d'artesania alimentària. Però si anem més enllà del nostre entorn concret, poden haver-hi, hi ha empreses industrials que estan treballant molt per la qualitat. No té per què ser una cosa, i no té per què ser necessàriament un producte més car. No té per què ser. De vegades ha estat un producte més car perquè ha tingut uns canals de distribució molt, molt febles, molt petits, molt concrets. No ens és fàcil avui dia saber i a on em dirigeixo per trobar determinat producte que sé que té aquesta qualitat. No, hi ha poques distribucions en aquest sentit, no? Hi ha una gran distribució, una distribució massiva a vegades de producte de menys qualitat. Uh-huh. I com que la distribució és petita, això a vegades encareix el preu, fa difícils aquests canals comercials. Segurament serà una següent fase en la que podrem arribar des del Parc a Taula. Des del Parc a Taula encara som un nadó, estem
a les beceroles de tot plegat.
Estem a les beceroles de tot plegat, però per algun lloc havíem de començar, és a dir, començar per identificar quin és el tipus d'empresa, quin és el tipus de productor, quins són els productes, que cada vegada eren menys, si estem parlant a vegades d'espècies en perill d'extinció a la natura, aquesta n'és una, El petit productor artesà o el petit, fins i tot, producte local de qualitat era gairebé, és encara una espècie en perill d'extinció. I per tant, per això també l'hem de tenir en cura, l'hem de protegir, l'hem de gestionar, l'hem d'intentar afavorir. Ben segur que en el procés, i ara, per exemple, que ja tenim una massa crítica suficient en 5 parcs on s'ha implantat aquest programa, en aquest moment són de l'ordre de 120 empreses, que comencen a ser, bueno, un granet de sorra, però no està malament, 120 empreses. Podem començar a tirar endavant aquests mercats oberts al públic. Encara és una cosa que està naixent, que està començant, però evidentment arribar a poder, a través d'internet o a través de crear canals propis de distribució d'aquest producte, podem afavorir un fàcil accés. Mireu, el primer que perseguim és que aquests productors, a través d'aquests fantàstics intermediaris que són els restaurants, amb la cultura amb la cultura molt arrelada del bon menjar i del menjar sa. Ens poden ajudar molt, com deia, aquests restaurants, aconseguir que aquests restauradors treballin en producte local de qualitat és un fet que nosaltres agraïm molt. Quan trobem bons restaurants del territori que ens diuen no, jo, la meva carta de vins comença per la carta de vins del Garraf. I en els meus plats treballo amb aquest producte, amb gent com és la gent de Slow Food, que ha fet un treball enorme en aquest sentit, molt important. Tot això, en mica va creant granets de sorra que ens permetran que comenci a haver-hi una demanda d'aquest producte. L'altre dia, el divendres passat, estàvem a la Fundació Alícia. La Fundació Alícia és un col·laborador del programa del Parc a Taula, presentant, en aquell cas, era divendres passat, presentaven la festa de la Brema del Pla de Bages, de una DO del Bages, que també està associada. I la gent d'Alícia ens comentaven el seu treball enorme, no per un elitisme de la cuina, no? A vegades la cuina ha estat vista, estem parlant ara del Ferran Adrià, no? Uh-huh. Una cuina elitista, estranya, de recerca una mica boja i absurda, fora del nostre dia a dia, no? I no és així, ben bé. És a dir, la gent d'Alícia està treballant, per exemple, en com millorar i fer realment agradable el menjar per la gent que té diabetes. La gent que no pot menjar sucre, com pot menjar dolços que no incorporin això i siguin bons? Com pot millorar tècnicament i gustativament l'alimentació per la gent celíaca? Estan treballant molt en aquest sentit. Tota aquesta cultura és un bé enorme. És un bé enorme pel ciutadà i és un bé enorme per als nostres parcs. En el fons, recordeu que les nostres tres potes estan sempre a la nostra memòria. I si aconseguim que a través d'algunes actuacions aparentment vistes només com a promoció econòmica, estan influint directament sobre la conservació del patrimoni, a nosaltres ens va de perles. I és això el que perseguim. Que aquests... gairebé aquella espècie en perill d'extinció que són aquells pocs pagesos que queden al voltant de Barcelona.
Uh-huh. Que permeten fer un mosaic en el territori.
Clar, es mantenen. Uh-huh. Ens explicàvem l'altre dia a Alícia, la Fundació Alícia, l'albergínia blanca, un producte que aquests últims anys gairebé havia desaparegut, que tenien molt pocs pagesos d'aquella zona, del Bages, i que avui dia ells han aconseguit tornar a introduir en el mercat com un producte d'alta qualitat a través d'alguns restauradors molt importants. I això ha fet possible que hi hagi productors que tornin a treballar amb aquesta varietat i la tornin a recuperar. Quantes productes d'horta, verdura, els nostres avis poden recordar i en el mercat avui dia gairebé ja no hi són, o no hi són, o costen de trobar, no sé, coses com... N'hem vist, en coneixem d'altres, no? Que s'han valorat molt, la mongeta del ganxet, o el cigró de Mura, o l'espigall, o coses que potser fa uns anys estaven començant a desaparèixer per produccions més barates, més de massa, i avui dia es tornen a valorar. Això és un treball, jo penso que és un treball dísel, és un treball gasoil, és un treball de llarg camí, però que ens hi hem posat amb molta energia, amb molta il·lusió, amb molta força, i hem trobat una cosa fantàstica en el territori, i és que hi havia molts empresaris, i quan parlo empresaris vull dir en general, productors, pagesos, restauradors, que feia anys que ja feien això, però molt sols, a nivell individual, perquè s'ho creien, perquè estaven convençuts que aquesta era la manera de treballar, i el Parc a Taula, de fet, l'única cosa que ha fet és posar-los a junts. És reconèixer-nos que teníem la mateixa idea, que lluitàvem per la mateixa cosa, que volíem treballar per la mateixa raó, amb el mateix objectiu, i en fi, estem molt contents de treballar junts.
El Parc a Taula posa en contacte productors i restaurants preocupats en aquest tipus de producció, doncs, de qualitat ecològica, diguem-li, doncs, com vulguem. Si un consumidor a casa seva vol tenir accés a aquest tipus de productes, com ho pot fer?
És el que dèiem abans, perquè avui dia amb dificultat, avui dia amb molta dificultat. Per part nostra...
Funciona molt boca a orella, aquestes coses.
Per part nostra, el primer que vam fer és editar una guia. Editar una guia que es diu El Parc a Taula, que a més la gent se la pot descarregar des d'internet, absolutament entera, però que, a altra banda, si la vol físicament, la pot trobar en qualsevol punt d'informació de qualsevol parc de la xarxa de parcs naturals de Barcelona, en molts de, en els mateixos restaurants, en els mateixos productors, i aquí pot veure l'adreça, el telèfon, com contactar amb aquell productor que té allò, no? Però clar, haurem d'anar molt més enllà, haurem d'anar creixent en aquest sentit. En la mesura que es faci fàcil, que es faci possible accedir amb facilitat a aquests productors, els irem ajudant a tirar endavant. Perquè aquests productors a vegades fan una feina gairebé allò encoratjadora, eh? Dir-li, va, continua, no ho deixis, segueix un any més. A vegades estem parlant de gent gran, que fa uns anys els fills ja no volien accedir a aquest tipus de feina, que era dura, que era difícil, que tenia poc mercat. El que hem de fer és facilitar l'accés. Avui dia, a través de, com us deia, creant aquesta guia, fent el mercat del Parc a Taula de dissabte que ve a Vilanova i la Geltrú, és una manera de fer possible que la gent vagi allà. Però no ens pararem aquí, és a dir, provocarem, intentarem promoure, definir, executar degustacions de productes en restaurants acompanyats i maridats amb determinats vins del territori. Proposem aquesta tardor començar a definir itineraris que passin per al parc i passin per casa d'aquell productor. I aquell productor serà el que en persona pot explicar a la gent que faci aquell itinerari què està fent, quina és la seva feina i quina relació té amb el parc aquella feina. Amb el parc vull dir amb les espècies que nosaltres com a gestors del parc també intentem gestionar. Jo penso que aquest coneixement posarà en valor que darrere d'un producte, darrere d'una ampolla de vi d'aquest territori, darrere d'una verdura que es fa en aquest territori, darrere d'aquell apicultor que està treballant amb nosaltres en el parc, hi ha una filosofia, hi ha una estima, hi ha un amor per aquest territori. I jo penso que això la gent ho valora, ho valora. Segur que ho valora. Hi ha molta gent que ho valora. Per tant, facilitar la informació i l'accés és la part més important ara de la feina que fem. I tenim molt per recórrer.
I aquest cap de setmana a Vilanova, què hi haurà exactament?
Doncs a Vilanova, a partir de les 5 de la tarda, tota la tarda, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre.
Dissabte.
Aquest dissabte, dia 9 d'octubre, a la plaça de les Cols. A més, la plaça de les Cols era, ja ho diu el seu nom, la plaça de les Cols.
Plaça de Mercat.
Era l'antiga plaça, la molt antiga plaça on es feia mercat a Vilanova i la Geltrú, i per això ens va semblar juntament amb l'Ajuntament de Vilanova un lloc simbòlic on fer aquest primer mercat del Parc a Taula aquí al Garraf. Doncs vindran en aquesta ocasió 20 productors del Parc a Taula, la majoria d'aquí del Garraf, 15, i altres 5 d'altres dos territoris, com són 3 vindran de Sant Llorenç i 2 vindran del litoral, i això ens agrada, és començar a crear aquesta esquadra, si em permeteu aquesta expressió, aquest equip d'empreses que creuen en aquest projecte, també d'altres territoris que vinguin aquí, ens agrada. Oferiran el seu producte en aquest mercat obert al públic en general. Hi haurà un petit protocol on s'entregarà a totes les empreses que participen en el projecte en el Garraf, a Olèrdola i el Foix, en aquests tres territoris nostres propers aquí a Sitges. S'entregarà la carta de compromís per part del diputat president de l'àrea, el senyor Mayoral, i per part de l'alcalde de Vilanova. S'entregarà aquesta carta de compromís. Les empreses, quan participen en aquest projecte, quan decideixen entrar, signen una carta de compromís amb la Diputació de Barcelona com a gestora del parc. I aquesta carta de compromís, que és molt simbòlica, és molt important per nosaltres. És un compromís personal, és un compromís per defensar el territori, per defensar una manera de fer, per defensar aquesta filosofia. I s'entregarà en aquest protocol aquesta carta de compromís d'aquest any, i després obrirem el mercat perquè la gent pugui disfrutar d'aquests productes que són molt especials.
T'anava a dir, quins productes allò per...
Doncs mireu, la gent hi trobarà formatges, hi trobarà mel, hi trobarà melmelades, conserves, verdures, fruites, embotits, vi, cava, i ens acompanyaran a més dos restaurants, d'una manera anecdòtica, perquè en un mercat normalment un restaurant no hi ve, i aquests restaurants faran l'esforç de venir a un mercat perquè hi creuen molt. Hem convidat a aquesta ocasió dos restaurants, un és Negre Fum de Vilanova i la Geltrú, i l'altre és La Canasta de Castelldefels, que vindran a oferir-nos una degustació d'un plat concret, que ara mateix no sé què ens oferiran, Joan, però segur que serà excel·lent. Som dos excel·lents restaurants del territori. Tot aquest producte trobarem en aquell entorn.
Quants productors hi ha actualment, doncs, per la banda del Garraf, específicament apuntats en aquest programa del Parc a Taula?
Doncs mira, hi ha al voltant d'uns 10 productors. Si afegíssim el sector del vi, que és el més important, arribaríem a una vintena llarga de productors.
D'acord.
En aquests territoris, xarxa de parcs, el productor més important que hi ha actualment és el sector vitivinícola, el sector del vi. La vinya, que és, forma part del nostre paisatge cultural, és important. I hi ha petits productors d'una altíssima qualitat. Fa alguns anys molt desconeguts i molt poc apreciats, però actualment cada vegada més apreciats. Això és un factor, a mi em crida personalment molt l'atenció, que tu vas amb alguns parcs naturals a França, a Itàlia, en aquests països més desenvolupats, que valoren potser d'una manera molt intensa i molt volguda aquest tipus de projectes. Tu vas a qualsevol restaurant d'un determinat territori i a la carta de vins et plantifiquen allà davant allò els 10, 15 o 8 o els que siguin vins del país. I quan prefereixo país, em prefereixo el terroir, allò que en diuen allò, el país petit, i d'allà no surts, i et venen allò, i allò és boníssim, és excel·lent. A cap d'aquests restauradors se'ls ha hagut allò presentar-te un vi, oferir-te un vi de 500 quilòmetres de distància d'aquell lloc, Aquí, lamentablement, encara estem oferint, jo no tinc res en contra del Rioja i del Ribera d'Obera.
Anava a dir Rioja i Ribera d'Obera.
Que ningú m'ataqui per aquí,
No, però és cert,
Però és increïble que vagis avui a un restaurant i patapà amb els vins, no sé què, i vinga, Riojas i Riberas i no sé què, i Jumillas, i penses, no hi haurà, som en un país de vi? No hi haurà vi bona en aquest territori? Clar que n'hi ha. Comencem a disfrutar juntament amb aquests restauradors, que insisteixo són uns grans ambaixadors, ens ajuden molt en aquest sentit, a posar i a oferir aquests excel·lents vins que hi ha davant.
I restauradors, quants n'hi ha?
En el Garraf, t'ho dic de memòria, però deu haver-hi al voltant d'uns 15 restauradors.
D'acord.
Aquí a la zona del Garraf, o la de la Foix.
Perquè la nostra és una de les primeres zones on es va tirar endavant aquest programa. Si
va néixer aquí.
Va néixer aquí.
Va néixer al Garraf. Aquest programa va néixer al Garraf i s'ha anat extenent. Després es va traslladar al Foix, després va tirar cap a Sant Llorenç del Monilobac. Fa 2 anys s'hi va incorporar el parc de la Serralada Litoral, al voltant de Mataró, per als oïdors. Aquest any que ve és possible, entre aquest any que ve i l'altre, que s'incorpori ja al parc del Montnegre i el Corredor, i així anem creixent. Ja hi ha 5, està a les portes d'entrar al 6è parc. Ja, diguéssim, els representants polítics, els alcaldes d'aquell parc han ple demanat en la mesura que sigui possible la propera incorporació d'aquest parc en aquest programa. Està tenint molt d'èxit. Jo penso que la gent entén molt clarament la filosofia, entén que això no és una guia de restaurants o una guia de productors. No és això, no és una guia més. És un projecte. Aquí darrere hi ha xitxa, darrere, parlant de menjar, aquí darrere hi ha xitxa. Volem fer coses amb aquesta gent. Volem començar, per exemple, ara un programa de formació. De formació específica del parc, de cada un dels parcs, de tal manera que cada restaurador que vulgui, cada productor que vulgui, cada vinater que vulgui, pugui esdevenir un punt d'informació del parc. Perquè és possible que sigui així. Si tenen la informació bàsica per ser-ho, i diguéssim, passen, no vull dir aquest examen, però sí que els donem la informació perquè puguin ser-ho, esdevindran un punt d'informació del parc, i per tant tindran les publicacions, tindran la documentació necessària per fer, entraran a formar part de la xarxa de punts d'informació del parc. Això és molt interessant. és molt interessant.
Doncs tot plegat serà aquest cap de setmana. Llegim de la nota, el diputat d'Espais Naturals comentava, en Xavier Roget, el senyor Josep Mayoral, juntament amb l'alcalde de Vilanova, inauguraran aquest dissabte 9 d'octubre la Fira Mercat del programa Parc a Taula, que tindrà lloc aquest dissabte, com dèiem, entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre a la plaça de les Cols. Ens diu la nota també que aquesta plaça, l'actual centre comercial de Vilanova i la Geltrú, és fàcil d'arribar, és del costat del carrer Caputxins, que és el carrer,
sí,
que es va comprar.
Sí, el carrer Caputxins, al costat de la plaça gran de l'Ajuntament.
Ah, exacte, és a dir que molt cèntric, era l'indret on es celebrava l'antic mercat de la ciutat i en aquesta ocasió acollirà l'oferta de productors i restauradors que comparteixen amb l'impuls i suport de la Diputació de Barcelona el compromís amb el territori mitjançant els valors de respecte, equilibri i qualitat dels seus productes i processos productius. Al mercat hi seran presents empreses que participen en el programa, com ens ha comentat en Xavier, del Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, del Garraf, Olèrdola i Foix i de la serralada de Litoral. A l'inici de l'acte, com també ens comentava, es farà acte de lliurament de la carta de compromís del programa Parc a Taula 2010 als participants del Parc del Garraf, Olèrdola i Foix. És a dir, que qui vulgui conèixer què estan fent aquests elaboradors, qui vulgui doncs apropar-se en aquesta proposta que ja fa molts anys. Quan es va posar en marxa el Parc a
Taula? Això ja fa 8 anys.
8 anys.
Això va néixer el 2002-2003, si no m'equivoco, va ser la primera edició. Com dèiem abans, va començar exclusivament al Garraf. Mireu, aquesta idea de promoure aquest programa va néixer de la nostra relació amb el Parc de la Maremma, la Toscana. Un celebrava un esdeveniment singular, allà ho feien de manera molt singular, en la Festa Nacional del Medi Ambient Italià. Proposaven durant 10 dies la degustació de tots els productes fets en l'estat italià en l'entorn dels espais naturals protegits italians. I arrel de la nostra experiència d'alguns, de molts anys, en aquest cas en el Garraf, jo com a director, de tantes i tantes vegades en les que una persona, un ciutadà, una ciutadana, se t'acostava a l'oficina del parc i et preguntava, després d'haver-se informat de quin itinerari podia fer, on podia anar, i et acabava preguntant, escolteu-me, i on podríem anar a dinar? Bé, en aquesta pregunta un se sentia una mica incòmode, perquè, home, des del parc havien de fer publicitat de vés en un lloc en lloc d'anar en un altre, se sentíem incòmodes a l'hora de respondre això, i acabem dient-li, miri, doncs si vol ara li busquem a veure si trobem alguna guia per aquí, del poble del costat, a veure si hi ha algun restaurant que vostè pugui anar, però jo vam dir, realment, aquesta signatura és una signatura pendent per nosaltres. No tenim relació amb el sector de la gastronomia. Ràpidament això ens va fer pensar que era un element important. Estàvem treballant ja en aquella època amb els caçadors. Treballàvem amb els caçadors a l'hora de que aquesta activitat de la cacera fos compatible amb el parc, i treballàvem amb altres sectors d'investigació i... Però què estàvem fent realment per al tema d'aquells conreus que s'anaven abandonant? A poc anàvem veient com s'anaven abandonant, i sí, teníem una política de subvencions des del propi parc per ajudar en aquells pocs pagesos que anaven quedant perquè compressin el tractor i arreglessin aquell petit magatzem per guardar les eines, però renoi, això era insuficient, no? Bé, de tot aquest batibull de coses que ara us estic explicant va sorgir la idea de hem de posar-nos al costat de la gent que està treballant en aquest sentit per fer-hi alguna cosa. Nosaltres no podem observar-ho amb una certa passivitat. Alguna cosa hi hem de fer, reflexionem i pensem, el parc com ho veu això? Com s'ha de situar el parc en un tema com aquests? I va néixer el Parc a Taula.
Aquesta serà l'única trobada del Parc a Taula, aquest primer mercat, o hi ha més...
No,
previsions.
Els mercats del Parc a Taula han nascut aquest any 2010, es va fer el passat mes de juliol a Sant Llorenç Savall, en ocasió del seu mil·lenari. Del mil·lenari d'aquest poble es va fer el primer mercat, a Vilanova fem el segon, segurament a finals de novembre, a principis de desembre fem el tercer, que serà a la zona del Vallès Oriental, a la Serrada Litoral. Si tot això va funcionant, tenim la intenció de l'any que ve poder-ne fer més de mercats. La idea seria que això no fos un acte anual, em refereixo només al mercat, que és una de les activitats. Tant de bo això fóssim capaços d'organitzar-ho, no et dic cada cap de setmana, però quan més vegades millor. De totes maneres, és una dinàmica que ha d'anar agafant la seva inèrcia i la seva velocitat. Tampoc podem forçar-la excessivament, és un tren que s'ha d'anar movent a poc a poc. Però, en tot cas, no només, com us deia abans, promourem la celebració d'aquests mercats, sinó pensem fer moltes altres activitats, com us deia, la creació d'itineraris, d'activitats molt concretes. Mireu, el proper diumenge, no vull equivocar-me, 17 d'octubre, a Vallgrassa, al Centre d'Art de Vallgrassa, es presenta una nova exposició que vindrà acompanyada de la presentació d'un vi. El 17 d'octubre serà Ràfols dels Caus, un excel·lent vineter del Parc del Garraf, de la zona del Garraf. Cosa que hem anat fent durant tot l'any. Cada 2-3 mesos que s'ha presentat una nova exposició d'art, hi ha estat present l'autor de l'obra exposada i hi ha estat present un vi i el vineter i el viticultor, que ens ha explicat també el seu vi com una obra d'art que forma part del paisatge. Projectes com aquest segueixen en marxa, han tingut molt d'èxit i els continuarem.
Doncs en continuarem parlant en properes ocasions. De moment, la cita més immediata aquest proper dissabte a les 5 de la tarda a la plaça de les Cols de Vilanova i la Geltrú, aquest primer mercat del Parc a Taula, al Parc del Garraf, i aquesta també proposta 17 d'octubre, em sembla
el
que heu comentat.
El 17 d'octubre a Vallgrassa.
A Vallgrassa.
A les 12 del migdia el diumenge.
Doncs aquesta proposta que inclou la presentació d'una exposició i la degustació o presentació d'un vi de Can Ràfols dels
Caus. I degustació, que el veurem, sí, sí. El tastarem.
Doncs de tot plegat hem pogut parlar amb Xavier Roget, el cap, el responsable de la Direcció Territorial Occidental dels Parcs de la Diputació de Barcelona. Xavier, moltíssimes gràcies.
Molt bé,
una vegada més.
A vosaltres.
I en una propera ocasió continuarem parlant d'aquests temes.
Us esperem dissabte a les 5 de la tarda a Vilanova.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
El Parc a Taula a punt de començar, tant en aquesta Fira Vilanova com també el proper 17 d'octubre a Vallgrassa, amb Xavier Roget i l'espai destinat al Parc Natural del Garraf. Hem arribat als segons finals d'aquesta segona hora de programa. En 5 minuts tornem a seguir Notícies en Connexió amb Comràdio a la tercera hora. Rosana Lluch, les recomanacions literàries i algunes d'aquelles novetats que ens intuïa la Rosana i que molt probablement ja són a les estanteries de la llibreria, la setmana en què també s'ha inaugurat la Fira del Llibre de Frankfurt. Argentina és la convidada especial de la Fira del Llibre d'enguany. D'aquestes i d'altres coses en parlarem en uns instants amb Rosana Lluch. Atenció, per tant, a tots aquells que cerquin algun llibre ja per encetar també aquesta tardor. Tornem de seguida.